COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En els darrers dies hem conegut que Gonzalo Boyer, advocat de molts polítics separatistes, és un dels responsables de redactar la futura llei d'amnistia que volen pactar Pedro Sánchez i el pròfug Carles Puigdemont. Així ens ho han explicat diversos mitjans de comunicació que exposen que el lletrat forma part de l'equip que treballa per presentar un text que impedeixi al Tribunal Constitucional tombar la polèmica llei que perdonarà als polítics separatistes. Però Boyer, que és l'advocat de Puigdemont, recordem-ho, no para de col·leccionar derrotes judicials. Després de perdre el judici en què defensava Laura Borràs, com a l'expresident també perdia la seva immunitat com a europarlamentari, Gonzalo Boyer ha rebut ara un altre revés judicial. Tot i els recursos presentats pel lletrat a la sala d'apel·lació de l'Audiència Nacional, ha deixat clar aquesta sala que serà aquest tribunal qui el jutgi. S'enfronta a un delicte de blanqueig de capitals relacionat amb el narcotràfic, en concurs amb un delicte de continuat de falsificació de document oficial. D'aquesta manera, l'Audiència Nacional determinarà si Gonzalo Boyer va estar involucrat en l'entramat per amagar beneficis del narco Sito Miñanco. Es tracta d'una trama que hauria introduït fins a 4 tones de cocaïna a Espanya. Ara, l'advocat de Puigdemont s'haurà de defensar davant d'aquest tribunal per uns presumptes fets dels quals la Fiscalia li demana 9 anys de presó. Gonzalo Boyer ja ha trepitjat la garjola, la presó. L'any 96 va ser condemnat a 14 anys per col·laboració amb ETA per al segrest de l'empresari Emiliano Revilla. Durant aquells anys de presó, Gonzalo Boyer es va treure el seu títol d'advocat. Bona tarda, soc Carlos Losada i ara, com cada dia amb el Marc Puerto, repassem notícies d'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Marc, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Aviam, per on passa l'actualitat d'avui?
Doncs comencem explicant que l'estació de Sants de Barcelona ha viscut aquest divendres a la matinada el simulacre d'atemptat més gran que s'ha fet mai a Catalunya, amb 500 persones que hi han participat entre cossos d'emergència, seguretat i figurants. L'exercici, que ha volgut ser molt realista, ha servit per mesurar la capacitat de resposta dels cossos de seguretat i d'emergències i l'atenció a les víctimes, així com també els protocols arran de les lliçons que van tenir els atemptats del 17 d'agost del 2017. I l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 16 i 20 anys de presó les dues germanes bessones de Sabadell per matar la parella d'una d'elles. A banda, el jutge també ha imposat 17 anys per l'autor material del crim. I per la seva banda, els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Banyoles han detingut dos homes de 45 i 46 anys que tenien ordres de detenció empreses per la unitat d'investigació de Santa Coloma de Farners. Els sospitosos, que distreien les víctimes per endur-se la bossa de mà, van fer compres amb les targetes sostretes. I en qüestions de trànsit, l'obertura del tram de l'A27 entre Valls i Montblanc aquest dilluns ha fet que els veïns de l'illa sentin el pas dels vehicles les 24 hores del dia des de casa i des del carrer. Un problema amb el qual no comptaven i, segons expliquen des del Ministeri, els negaven que pogués passar. L'alcaldessa del poble assegura que les pantalles acústiques no són suficients per mitigar el so generat pels vehicles. I sobre el cas de les monitores de Vallirana, els Mossos d'Esquadra continuen rebent denúncies, que ja van 5, de famílies de l'escola on dues monitores de menjador presumptament van agredir sexualment uns menors del centre. Agents de la unitat de menors dels Mossos d'Esquadra continuen encara ara investigant els fets. I acabem, però, explicant que el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha instat aquest divendres a congelar les tarifes de transport públic a l'àrea metropolitana del 2024 pels usuaris habituals. Una proposició dels comuns aprovada per unanimitat que també insta a mantenir el descompte del 50% de la T usual i la T jove.
Gràcies, Marc. Notícies d'aquest divendres, que és un dia amb moltes estones de sol, aquest matí, també a la tarda, i temperatures que reculen respecte a les d'ahir. El cap de setmana, doncs, continuarà aquesta calma meteorològica. Demà farà sol i només es farem algunes nuvolades amb punts del Pirineu, també amb algun ruixat poc important. Les temperatures pujaran una mica i el vent es bufarà, sobretot a la zona de la Costa Brava, vent de l'Empordà. I el diumenge el cel estarà enterbolit, es mantindrà el vent a l'Empordà i temperatures que es van a poc recuperant. I ara ens interessem per l'estat de la xarxa viària amb la Sílvia de l'Amo. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda. Des del Servei en Català de Trànsit, en aquests moments hem de parlar de la T7, on hi ha hagut un accident, hi ha concret dels vehicles al voral, un carril tallat a Barberà en sentit Girona, però hi ha 8 quilòmetres de congestió fins a Sant Cugat, per tant, cal tenir-ho en compte. A banda, fa que es carregui la B30, però de moment no presenta retencions. On sí hi ha problemes és a la C-17, a Parets, tant en sentit Vic com en sentit Barcelona, en aquest cas per obres, i a la C58 i la C33 lentitud per accedir al nus de la Trinitat. Les rondes ja presenten molta mobilitat i, per tant, caldrà anar molt de compte, sobretot a la ronda de dalt, on en sentit Trinitat hi ha 9 quilòmetres de lentitud. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cues i més cues a les portes de moltes agències de viatge per contractar una escapada de l'Imserso. Aquest divendres, el segon dia en què es poden reservar viatges, l'afluència de gent encara es manté. D'aquí un moment escoltarem el Sergi Tor, que està a les portes, una agència de viatges de la ciutat de Lleida. Abans, comentar que enguany s'ofereixen quasi ben 900.000 places, 70.000 més que la temporada anterior. Entre les opcions a escollir, les Illes Balears i Canàries, la costa peninsular i el turisme d'escapada a capitals de província. Els preus per enguany oscil·len entre els 124 i els 435 euros amb l'allotjament, pensió completa i també transport. Això sí, tot depèn de la destinació i de les nits, que poden ser entre 3 i 9. Tot i que els preus s'han incrementat entre 15 i 20 euros, sembla que els beneficiaris del programa poden assumir-ho perquè tenen moltes ganes de viatjar, doncs, on sigui. Sergi Tor, com et deia abans, des de les portes d'una agència de viatges a la ciutat de Lleida. Bona tarda.
Bona tarda, Carles. Doncs així és. Jo crec que el que estic veient hores d'ara és una imatge que hi ha a totes les agències de viatge de tota Catalunya. Cues, perquè avui és el primer dia amb la qual se pot realitzar la reserva de cara a aquests viatges de l'Imserso que tornen de cara als pròxims mesos. Ja tenim aquí a José Ramón, que acaba de sortir de l'agència de viatges, un màxim de 4 persones en zona d'espera. Ja la cua és important. José Ramón, hola, benvingut, bona tarda.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Ya ha podido reservar el viaje?
Ya he reservado el viaje para Ibiza.
Para Ibiza.
Y después un viaje particular también a Sevilla de tren.
Muy bien. El de Ibiza sí que es el del Imserso, ¿no?
De Ibiza es del Imserso.
Vale, ¿cuánto va a ir? ¿Qué días?
10 días en febrero.
En febrero. Vale, ¿el precio lo ha considerado óptimo?
Sí, perfecto.
¿Me puede decir cuánto le cuesta, más o menos, o no?
289, me parece, algo así.
Todo incluido, ¿no?
Todo incluido.
Desde Barcelona, el avión...
Sí.
Bueno, ¿y está contento?
Bueno, estoy como los jubilados. Bien.
Vale, ¿y por qué ha elegido Ibiza? ¿Ya ha ido anteriormente? ¿O?
Pues porque no había destino que yo quería, que era Canarias. No había, estaba saturado.
Sí, porque los viajes a Canarias son los más demandados, ¿no?
Supongo que sí, porque ya no queda ninguno.
¿Y esta fórmula no se puede hacer ya por Internet? ¿Se tiene que hacer? ¿También se puede hacer por Internet?
Se puede hacer por Internet. Lo que pasa que por Internet, como es en vivo, pues los que lo hacemos lento, cuando has elegido el viaje, vas a pagar, ya se te ha borrado el viaje, ya te lo han cogido, o sea que es complicado para los que no son expertos en Internet.
¿Y ha tenido que hacer mucha cola?
Bueno, yo he venido a las 8 y había
8 de la mañana.
12 personas.
Sí.
Y ahora hay ciento y pico.
Sí, no, es brutal.
Sí, sí.
José Ramón, buen viaje a Ibiza, ¿eh?
Vale, gracias.
Buen viaje. Y anem ara tot seguit a la cua. José Ramón, ya te el seu viatge cap a Ibiza. Saludem, ¿cómo se llama?
Pepita.
Pepita. Ah, ¿dónde quiere ir, Pepita?
A ver, yo si está en Canarias, Mallorca, quiero ir a Mallorca. El año pasado estuvimos en Benidorm, me gustó mucho, nos trataron muy bien. Y este año pues voy a probar otra vez.
Bueno, ya he visto que las Canarias están ya...
Sí, sí.
Es muy difícil, ¿no?
Yo en las Canarias ya he estado dos veces, entonces no me interesa. Pero Mallorca no he estado.
Perdone, usted viene con la carta que ya ha recibido por
claro,
parte del Ministerio.
Sí, sí, sí.
Tiene que venir con esta carta.
Sí, tienes que venir con esta carta porque esta carta tiene una numeración que es la que introducen ellos en el ordenador. Si no, no te pueden hacer la reserva.
¿Y su DNI?
Y con los DNI.
Vale, sí. Y también puede ir con acompañante ya,
sí,
ya puede,
sí,
ya puede,
sí,
reservar,
sí,
también.
Sí, sí. Muevo.
Muy bien. ¿Y quiere ir a Mallorca?
A Mallorca.
Vale, ¿algún mes en...?
Hombre, para el mes de mayo, más o menos.
Vale.
Que ya es mejor tiempo.
Sí, vale. Bueno, quedarían meses, ¿no?
Sí.
La veo buena opción, ¿no? Como una,
sí,
posibilidad de viaje.
Sí, sí.
¿Ha hecho otros viajes con
sí,
él?
Sí, sí. Y todos muy bien. Todos,
¿sí?,
muy bien.
Servicio del hotel,
todo,
la compañía.
Todo. Nos tratan de maravilla.
Vale. ¿También hay la Mallorca que vale unos 200 euros?
No, Mallorca, sí, sobre los 200, 300 euros, más o menos.
¿Y si no tuviera Mallorca, buscaría otra alternativa?
Sí,
¿no?
Sí, dentro de la península, lo que hubiese dentro de la península.
Sí, pero un viaje hace seguro.
Sí, sí.
O sea,
sí,
que
sí,
no sea Mallorca a Canarias, Mallorca, si
sí,
es
sí,
Córdoba,
sí,
pues Córdoba.
Lo que sea, yo un viaje me lo cojo.
Muy bien, pues gracias y que vaya bien, ¿eh?
Bien, igualmente.
Muy bien. Doncs és una mica la imatge que ja a hores d'ara, com dèiem, aquí hi ha centenars de persones ja fent cua per entrar, i el sentiment de tots, el sentiment, doncs, de fer aquest viatge. Les Canàries, que seria el predilecte, ja està esgotat des de primera hora d'aquest matí. Cadascú té les seves preferències i en aquest cas, si aquesta preferència també ja està esgotada, es busca una alternativa, perquè al cap i a la fi el que es vol fer és viatjar i doncs, passar doncs, aquests dies descobrint noves ciutats espanyoles.
Molt bé, gràcies, Sergi, des de la ciutat de Lleida. I parlem ara de les agències de viatges, que també doncs, van de bòlit, com ha pogut comprovar aquest mateix matí la Sílvia Fernández.
Molta feina avui a les agències de viatge que esperaven aquesta allau de clients. Tot i que es pot fer per internet, la majoria de viatgers ho vol fer d'una manera presencial, el que ha provocat cues a les entrades de les oficines, com confirma COPE Catalunya, la gerent de l'Associació d'Agències de Viatge, Katia Natur.
Portàvem ja un temps d'esperar-la, aquest any hem tingut un cert retrat, i la gent tenia ganes perquè és un programa que sempre està funcionant molt bé, que funciona molt bé. Hi ha hagut un increment, però també és natural perquè al final tots els serveis estan pujant.
L'increment depèn de la destinació i dels dies. És superior a les Illes i entre els més barats hi ha un viatge a Còrdoba de 4 dies i 3 nits per 124 euros. Com han pogut escoltar, ja s'han esgotat reserves per Canàries per la seva alta demanda. Katia Natur.
Sí, són destinacions que sempre s'esgoten més aviat i, bueno, les Canàries és una destinació sempre molt atractiva i fa que avui la gent decideixi Canàries, Balears, tot el que es costa. Ara també en els darrers anys tot el que és turisme interior també s'està potenciant molt, però bueno, vull dir, són destinacions sempre que tenen molt d'atractiu.
En principi no existeix un número limitat de viatges per aquesta temporada, tot i que l'adjudicació es basa en un sistema de punts, el que obliga el pensionista a seleccionar destins. A tot Espanya s'ofereixen 900.000 places.
Gràcies, Sílvia. Deixem els viatges de l'Imserso. Anem a Barcelona. L'alcalde Jaume Collboni ha comprovat el difícil que és governar amb només 10 regidors. I és que l'oposició li ha tombat l'aprovació de les ordenances fiscals per al 2024. La proposta del govern socialista ha quedat aparcada i tampoc ha prosperat la taxa de terrasses pactada amb el gremi de restauració, que, tot i votar-se per separat, només ha obtingut els vots favorables de PSC, Partit Popular i Vox. El director del gremi de restauració, Roger Pallarol, s'ha mostrat sorprès pel vot negatiu del grup de Tries per Barcelona, però confia que encara es pugui revertir la situació a la Comissió d'Hisenda per evitar el retorn a les taxes que es van dissenyar l'any 2019 abans de la pandèmia. Pallarols veu el got mig ple.
Creiem que el que ha succeït avui és globalment positiu perquè s'ha constatat que la denúncia que el gremi de restauració porta fent des del 2019, quan es van augmentar doncs, les taxes de terrasses, és una denúncia que té una àmplia acollida en la majoria del consistori i que els mecanismes hi són perquè en els propers dies aquesta àmplia majoria trobi una solució per posar fi de manera definitiva al conflicte de les terrasses que va generar el macroaugment de les taxes.
Tot i aquests desitjos de Pallarols, ara, i segons marca el procediment administratiu, a priori no hi ha marge per aprovar cap modificació de les ordenances i, per tant, a 1 de gener es mantindran les quotes vigents. Qualitats de vida fins a l'últim instant, aquesta és la màxima de les cures pal·liatives que cada any reben més de 20.000 persones a Catalunya. Aquest divendres estem explicant què són les cures pal·liatives amb metges i familiars, i és que cal prendre consciència que de les necessitats de les persones que viuen amb una malaltia que limita la seva vida i també la de les seves famílies. Ens acostem d'aquí un moment a la vivència dels que ho senten des de la banda dels professionals de la salut i que atenen aquests pacients. Abans, a Herrera en COPE Catalunya i Andorra, hem escoltat el catedràtic de la Universitat de Vic, Xavier Gómez Batista, que ha elaborat un llibre sobre el paper dels familiars d'un pacient de cures pal·liatives, com acompanyar-los i com guiar-los en la relació amb la persona estimada en aquells difícils moments. T'ho explica el Ricard Álvarez.
Fins al final de la vida, un llibre on el catedràtic de la Universitat de Vic, Xavier Gómez Batiste, introductor a la dècada dels 80 dels tractaments pal·liatius, explica la seva experiència conjunta amb l'Anna Formiguera i Mariona Vilaclara a l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic. Gómez Batiste explica quin ha de ser el perfil dels professionals de l'àrea de pal·liatius.
L'empatia, la compassió, la capacitat d'escolta, l'acompanyament, etcètera, que depenen també dels valors individuals de dels professionals, no? I aquests com ajuden, diguem, a atendre necessitats com l'espiritualitat, les necessitats essencials, el sentit de la vida, perquè, o sigui, un metge no només ha de saber com prescriure la morfina, sinó també com escoltar i com donar suport.
Segons la Societat Europea de Cures Paliatives, el nombre òptim de recursos paliatius és de 2 unitats per cada 100.000 habitants. Tanmateix, Espanya té 0,6 recursos per cada 100.000 habitants i Europa 0,8. Hi ha un dèficit sanitari en aquesta àrea. A més, només el 25% dels equips de cures paliatives disposen de psicòlegs i no a temps complet. Gómez Batiste considera que la preparació per la mort hauria d'estar integrada al nostre trajecte vital.
Tots hem de tenir consciència de que, donat que és tan freqüent que ens morim, potser que ho anem preparant també al llarg de la vida, no? Que també hi ha maneres, diguem, de des del punt de vista personal, i dels valors i dels comportaments, d'anar treballant aquesta probabilitat elevada que tenim de morir-nos.
A Espanya, 80.000 persones moren sense rebre tractament paliatiu i el 35% dels ingressats en hospitals necessiten aquest tipus de cura.
Ens escoltarà el doctor Joaquim Julià Torra, que és el cap del Servei de Cures Paliatives de l'Institut Català d'Oncologia. Doctor Torra, Julià Torra, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, de manera breu, sintètica, pels oients, què són les cures paliatives exactament?
Sí, les cures paliatives és un model d'atenció destinat a persones amb malalties en situació avançada, que no tenen cura, i que pretén millorar la qualitat de vida d'aquestes persones a través de tractar les necessitats que tinguin, no només a nivell físic, dolor, altres símptomes com l'ofec, l'estrenyiment, etcètera, sinó també situacions de malestar emocional, com l'angoixa, com l'ansietat, la depressió, i també aportant suport a les famílies que cuiden d'aquestes persones en situació de malaltia avançada.
Doctor, tot i els avenços que s'han produït els últims anys, m'imagino que encara hi ha gent amb el que podríem dir dolor intens a conseqüència de la malaltia que pateix, no? Encara trobem casos així, no? O què?
Sí, el dolor crònic és una autèntica epidèmia. Tots tenim al cap el fet que moltes persones, per exemple, amb un càncer en situació de malaltia avançada, tenen dolor, però hi ha moltes altres malalties cròniques que ningú diria que els cursen amb dolor, com per exemple malalties de l'aparell respiratori, malalties de l'aparell cardiovascular, etc. No? El dolor està molt amagat. Normalment les persones amb dolor crònic viuen molts anys amb dolor crònic i com bé comentava vostè, malgrat els avenços a nivell de teràpia farmacològica i de teràpies invasives del dolor, infiltracions, etc., encara hi ha moltes persones que viuen amb dolor. I un dels problemes és principalment que no es detecta adequadament, perquè quan anem a visitar el metge potser estem més pendents no? Que ens diguin com està la nostra malaltia, com està el cor, com està el càncer, com està els pulmons, que no pas de parlar del dolor que es dona com a normal, no? Situació de malaltia.
I en aquests moments de final de vida, podríem dir, en quina mesura millora la qualitat de vida d'aquests pacients que tenen cures paliatives quan reben aquest tractament, doctor?
Sí, sobretot el que ens centrem és en la persona malalta, no tant en la malaltia. O sigui,
persona,
és igual.
Clar.
Sí, perquè bé, tu, una persona pot tenir un càncer de pulmó i una altra també un càncer de pulmó, però les necessitats poden ser molt diferents, no? Per tant, escolti, quins són els seus valors, què prefereix, què vol que fem, què no vol que fem, vol que estem a casa, vol intentar que evitem ingressos hospitalaris innecessaris, no? Anem a centrar-nos en el que és important per vostè. Escolti, per mi el més important, per exemple, és poder seure a la cadira per veure els meus nets sense dolor. Aquest és el nostre objectiu també, No tant que la malaltia o que els anàlisis estiguin impecables, no? Sinó que vostè pugui fer la seva vida dintre del marc que ens dona la malaltia amb la millor qualitat de vida possible i sobretot centrar-nos en el que per a la persona malalta és important. I aquest és el canvi fonamental
que hi és molt,
que les cures paliatives.
Que hi és molt. Doctor, per norma general tendim a pensar, o la gent tendeix a pensar que aquest tipus de cures paliatives s'apliquen ja, aviam, les últimes setmanes, mesos de vida, quan la malaltia ja no té una oportunitat de curació. Uh-huh. Això és així o hem de canviar el xip en aquest sentit?
És molt, molt, molt adequada aquesta pregunta. És obvi que al començament de la història de les cures paliatives això era així, però diversos estudis ens han ensenyat, i la pràctica clínica, que si aquest model que hem explicat l'apliquem abans en el curs de la malaltia, no necessàriament a les últimes setmanes de vida, sinó quan es diagnostica una malaltia en situació ja avançada, que potser l'expectativa de vida pot ser superior a un, dos anys, el que sigui, si treballem per necessitats, aquestes persones es beneficien d'aquesta millora de la qualitat de vida i en alguns casos fins i tot milloren la supervivència. Mm-hmm. És a dir, que aquest abordatge que es fa per un equip interdisciplinar de diversos professionals, atenent totes aquestes necessitats, millora la qualitat de vida no només a les persones en situació de final de vida, sinó també a aquelles persones amb malalties cròniques. Clar. I això és un canvi molt important. I que, el que també volem transmetre és que la gent no tingui por quan se li proposa que l'atengui en equip de cures pal·liatives, no vol dir que s'estiguin morint, sinó que tenen unes necessitats que, abordades de manera coordinada per un equip de professionals, farà que millori la seva qualitat de vida.
Doctor, a Espanya existeix una formació acadèmica especialitzada pel tema de cures pal·liatives o no?
No, aquest no és un hàndicap.
És una llacuna que tenim.
I pel qual estem lluitant els professionals per obtenir aquest reconeixement. No hi ha, per exemple, en medicina, una especialitat, com pot ser la cardiologia, la traumatologia, la medicina interna, la que sigui, de cures pal·liatives, sinó que els professionals s'han de formar a través de formacions de postgrau, de màsters, etc., per tenir la formació adequada. No? Això provoca que no tothom que fa cures pal·liatives tingui un grau d'especialització alt per atendre situacions complexes. I és més, en els graus, és a dir, en les carreres de medicina i infermeria, no són totes les universitats que ofereixen l'assignatura de cures pal·liatives de manera obligatòria i, en alguns casos, fins i tot ni opcional. Per tant, és un camí molt important a recórrer.
Molt bé, doncs, aquí queda aquesta assignatura pendent pel món de la medicina, el reconeixement com a especialitat de les cures pal·liatives. Hem parlat del tema amb el doctor Joaquim Julià Torra, que és el cap del Servei de Cures Pal·liatives de l'Institut Català d'Oncologia. Ha estat un plaer escoltar-lo, doctor Julià Torra. Gràcies i molt bona tarda.
Bona tarda, gràcies a vostè.
I aquest divendres també estem buscant explicacions a una sentència que ens ha deixat sorpresos. El TSJ obliga a readmetre una empleada acomiadada per orinar en els estis d'una cafeteria de l'estació de Sants de Barcelona. El tribunal considera que es va gravar l'empleada de manera irregular. Sergi Peidró, has parlat amb un advocat especialista en aquesta matèria. Què t'ha explicat?
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat improcedent l'acomiadament d'una treballadora que va orinar en diversos estris d'un forn de Sants. La dona va ser gravada per una càmera de seguretat oculta en el lloc on es canviaven de roba els empleats. És per aquest motiu que la prova per acomiadar a la treballadora s'ha considerat il·lícita. L'advocat laboralista Christian Saiz deixa clar el motiu pel qual el cessament s'ha declarat improcedent.
La prova era incorrecta, en tanto que era en un obrador donde la gente se cambiaba y tú no puedes poner cámaras en vestuarios, ¿no? Porque es un atenta contra el derecho de intimidad. Es por eso que en la medida que la prueba no se tiene en consideración, pues declara improcedente el despido.
El jutjat ha donat la raó a la treballadora, pel que l'empresa es veu obligada a readmetre l'empleada pagant-li tots els sous endarrerits o indemnitzar la dona amb més de 25.000 euros. Christian Saiz ha explicat d'on surt aquesta gran quantitat de diners.
Los 25.000 euros provienen de el cálculo o el cómputo de 33 días de salario por año de servicio. Es decir, el salario de 33 días bruto multiplicado por la antigüedad de la trabajadora.
D'aquesta manera, la dona que orinava sobre els utensilis de cuina és indemnitzada per un ús il·lícit de la càmera de vigilància.
Arriba ja el moment de fer una aturada, publicitat, 2 minuts de recomanacions i després, doncs, t'explicaré què són les despeses formiga.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
No le baja la fiebre, tiene 2 meses.
Necesito una cita, es urgente.
Sí, ella es mi madre, es diabética.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, la telemedicina más avanzada. Cita online, videoconsulta con especialistas y centros médicos Mapfre Salud. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs el que et deia fa un moment, saps que són les despeses formiga? Doncs ara la Mar Puerto t'ho explica amb tot detall. Jo només t'avanço que són aquestes petites despeses del dia a dia. Mar, com les podem controlar?
Doncs és cert que sembla fàcil, però la pràctica és quan costa més. Els experts diuen que només cal saber reconèixer-les i actuar en conseqüència, però molta gent, i sobretot joves, no en són conscients fins que realment veuen que els hi ocasiona un problema econòmic. Ens ho ha explicat el professor d'Economia de la Universitat Abat Oliva Ceu, Rafael Torres.
En una circumstància normal, i això sobretot passa ara molt en la juventud, que jóvenes professionals que estan vivint en sus cases y que realmente tiene un goteo de gastos de estos tipos relacionados con el ocio muy alto. Y son gastos realmente que durante el día son quizá poco, porque se toman 2-3 cervezas con sus amigos, pero luego llega a final de mes y se han encontrado que se han gastado de repente pues 100, 150 euros en un montón de saliditas pequeñas con relación con amigos y que, por tanto, está muy relacionado con el ocio y con las relaciones personales.
A tot això, també hem d'indicar que un límit raonable per considerar el que és una despesa formiga seria un màxim de 20 euros. Més enllà, ja no es podria considerar com a tal i, per tant, hem de dir que no són perilloses per si soles, sinó en conjunt.
Hay personas que utilizan sistemas como el disponer de un sobre en efectivo a primeros de mes para ese tipo de gastos y cuando se acabe el efectivo se graban esos gastos. Y también es verdad que hay otras opciones como la tarjeta de débito con un límite determinado, por ejemplo 50 euros al mes, en donde tú puedes utilizarla para precisamente estos cafés, estos pequeños gastos, estas pequeñas comidas que haces fuera, que luego sabes que tienes un límite y a partir de aquí luego tú tienes el control de saber que de ahí no puedes pasar, ¿no?
I és que en el món digital on vivim, el fet de pagar en metàl·lic o amb targeta també mostra diferències significatives i pot influir seriosament en les nostres despeses.
I t'explico ara que tenir fills és una elecció, no una imposició. Arribar als 40 anys i no ser mare és una elecció triada de manera voluntària per aportar un determinat estil de vida. Aquesta és una de les reflexions que fan algunes dones que a l'arribar a la quarantena valoren més poder tenir temps lliure o apostar pel camp professional. A Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, hem escoltat avui a la Mònica, que és una noia que amb els seus 40 anys a sobre ha decidit, per diversos motius, no tenir fills. L'hem escoltat, com te deia, a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, deixant ben clar que tant li fa les típiques preguntes que a vegades se li plantegen. Se't passarà l'arròs o el famós rellotge biològic, Yolanda Canales.
Segons ens ha explicat la Mònica, la gent s'estranya molt quan és una decisió voluntària i, a més, té una parella estable, com és el seu cas. En tot cas, en l'àmbit familiar i amb el seu cercle d'amic més íntim, mai ha sentit aquesta pressió, perquè sempre els ha deixat molt clar quina era la seva opció. Una altra cosa és la gent que està fora d'aquest cercle més proper. Aquí, diu la Mònica, hi ha gent molt atrevida.
Els amics més propers, evidentment, també n'estan al cas i no t'ho pregunten, no?
és més des de fora, no? És doncs, gent que potser et coneix menys, és que la gent és molt atrevida, perquè fan comentaris a vegades sense saber què hi ha al darrere. Vull dir, en el meu cas, ella et dic que era per elecció i em pot molestar mínimament, no? Hi ha moments en què m'ha molestat molt, eh?
Tampoc acaba d'entendre per què aquesta pressió amb aquelles dones que han decidit no tenir fills. Ella mai ha preguntat a les que sí n'han tingut per què han pres aquesta decisió.
Però sí que és veritat que és una pressió que dius, ostres, cal que jo estigui ara, no?, havent de respondre o havent de donar explicacions, quan, no sé, jo a la gent que té fills no els hi vaig preguntant, i per què en tens? Clar. Però, en canvi, a mi, per què no en tinc, si m'ho han preguntat més d'una vegada, de dos i de deu.
I per què ha decidit no tenir fills? Simplement diu perquè no ha tingut aquest instint, tot i que això no vol dir que no li agradin els nens.
En el meu cas, no l'he tingut mai, i això no vol dir que no m'agradin els nens, jo tinc nebots, tinc fills d'amics als que adoro, i m'ho passo molt bé, i jugo amb ells, i estan, no sé, tenen pel que els convingui, no? Perquè aquesta també és una idea molt estesa.
Ara diu que li molesta ben poc tots aquests comentaris que li arriben per la seva situació, i això que li han dit moltes coses. La més habitual, que era un egoista.
La més habitual, que ets egoista, o que et diuen de, ah, clar, perquè així, doncs mira, millor, no tens preocupacions, pots fer el que vulguis, no? Com si jo estés cada dos per tres, entén-me, pel fet de no tenir fills, de viatge o fent... Doncs, escolta, és una qüestió també de coherència, jo crec, i de responsabilitat amb un mateix, eh?
I una altra qüestió a tenir en compte, diu la Mònica, és el tema de la conciliació. Conciliació que no només fa referència quan es té criatures, sinó també hi ha uns pares o altres familiars als que s'ha de cuidar.
Ja ho heu escoltat, heu escoltat a la Mònica, tenir fills és una elecció, no pas una imposició, i els que són pares, doncs ja ho sabem també, tenir fills és una gran responsabilitat, però també hi ha parelles o dones que no volen tenir-ne. Laura Franconi és vocal de la secció de dones del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Laura, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, estem parlant avui que, per exemple, arribar als 40 anys i no tenir fills, doncs sembla ser que encara és una opció, jo no sé si dir mal vista o no gaire ben vista per la societat. Com ho veus tu?
Sí, bueno, la creença de que les dones, per poder ser completes i per ser unes dones com cal, entre cometes, haurien de ser mares,
sí.
És una creença que ve de molt lluny i que, per tant, està molt interioritzada. I, per tant, sí, encara una dona, si no és mare, té com, hi ha coses que estan mal vistes, no?
Clar.
Tot i que actualment també ha canviat una mica, no? Des de fa uns anys hi hauria com un doble missatge. Per una banda, sí que una dona ha de ser mare, no? S'espera que sigui mare, però alhora també estem en una societat on hi ha tot un que es valora molt en aspectes de no ser mare, com per exemple en algunes feines, per exemple, també el fet de no ser mare es valora com a positiu, no? A vegades s'entén com una mare, una dona mare seria menys productiva o estaria menys disponible. Llavors, a vegades la maternitat no encaixa gaire amb la idea de la productivitat i la societat de consum en la que vivim.
Clar. Seguint amb aquesta qüestió, Laura, avui en dia, sobretot en algunes reunions familiars, encara alguna noia, alguna dona s'ha d'escoltar allò de se et passarà l'arròs o no, o això del rellotge biològic. Com donem la volta a aquestes preguntes que jo qualificaria d'impertinents, Laura? Aviam.
Sí, i no només en les reunions familiars, sinó també de cop les dones a vegades troben que totes les seves amistats comencen a tenir criatures, acompanyes a feina, o inclús els anuncis que rebem les dones a partir de certa edat per internet també tenen a veure amb aquests missatges, no? De que has de ser mare, que se't passarà l'arròs...
Sí, sí.
I crec que aquí, clar, és important en que depèn molt de si la dona que està rebent aquest missatge, una dona que realment està intentant ser mare i li està costant molt, o té una experiència molt traumàtica entorn a voler ser mare i que no ha pogut, o si és una dona que ha decidit no ser mare i, per tant, aquests missatges no li estan impactant tant. Vull dir que tenen uns efectes molt grans, però una mica en funció del moment de la dona i l'experiència que tingui ella en relació a la maternitat.
Ja. Perquè potser també, perfectament, que hi hagi alguna dona que digui mai he sentit això que diuen de l'instint maternal. Veritat, Laura?
Sí. És que, de fet, una mica el tema aquest de l'instint maternal, no? Que no sé si podria estar relacionat amb el tema del desig, no?
Sí.
De la maternitat. De què parlem exactament quan parlem del desig de ser mare? Que és que una dona vol estar embarassada, que una dona vol parir, que una dona vol criar, que vol crear una família o que vol satisfer els desig de la seva parella, de tenir una criatura. És una mica qüestionar-se també què vol dir l'instint maternal, realment, no? De què parlem amb
Clar.
Això.
Un altre supòsit, Laura, també és que hi ha dones que volen tenir fills, volen ser mares, ho intenten, però hi ha un moment de la vida que diuen prou i ho deixen estar. I això també passa i s'ha d'acceptar així, no?
Sí, exacte, vull dir, hi ha dones que ho intenten i que si es fa... Per tant, experiències molt doloroses i molt traumàtiques, com comentava abans, i a vegades si passen també per tot aquests processos, no?, de reproducció assistida, de fertilitat, de fertilitat in vitro, tot això són experiències molt desgastants, molt estressants i que també a nivell corporal generen com un impacte molt gran a nivell hormonal, que... Sí, perquè a vegades hi ha dones que decideixen, mira, ho he provat, i no, i que a vegades després quan es relaxen és quan queden embarassades, clar, també en diverses experiències, no? Mm.
Perquè tenir un fill, tothom diu el mateix, és un viatge, podríem dir, molt fascinant, molt maco, molt bonic, però també alguns pensen o pensem que a vegades és complicar-se la vida a nivell màxim, no?
Sí, o no? Sí, penso que tant el fet de tenir fills com no tenir-ne implica uns viatges i implica unes renúncies. Llavors, el tema és que la persona que decideixi tenir no tenir-ne sigui una elecció lliure i que vingui des del propi desig i no des del que t'han dit que has de fer. És
l'important. A vegades és una batalla constant, això del que desitges i el que et veus obligat a fer en algunes sí. ocasions. Molt bé, Laura Francolli, que és vocal de l'Associació de Dones del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Gràcies per atendre'ns a la cadena COPE Catalunya Andorra. Que vagi molt bé i molt bon cap de setmana, eh?
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, bona tarda. Adéu.
Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Fes-te soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Sintonia d'Esports Cope. Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
A les 3 i 5, tot el que envolta el clàssic de demà, veritat?
Sí, estarem amb les últimes hores dels equips que han fet avui els darrers entrenaments abans del partit. El Barça, Xavi, amaga les seves cartes. Els 5 futbolistes tocats, tret de Sergi Roberto, han saltat avui al camp d'entrenament. La llista no la donarà el tècnic del Barça fins demà al matí. El Real Madrid parla en uns minuts, en 20 minuts aproximadament, l'entrenador Carlo Ancelotti. L'escoltarem en directe a Esports Cope. Bellingham estarà en condicions de jugar demà al Clàssic a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Recordem l'horari, el partit demà a 16:45 de la tarda. Avui sobre la jornada a primera divisió, a les 9 de la nit juga el Girona a Montilivi davant del Celta. Atenció que el Girona, si guanya o si empata, si puntua, dormiria el líder solitari a primera divisió. A segona divisió demà juga l'Espanyol, bon partit. A partir de 6:45 de la tarda visita el Molinón, Sporting de Gijón Espanyol. En bàsquet parlarem de la derrota del Barça a l'Eurolliga a Madrid. Marcador ajustat, 65-64, i en polèmica. I en handbol, és notícia també, perquè no és habitual, va perdre el Barça partit de Champions al Palau Laurana davant del Vesprem per 35-41.
Tot això i molt més, 3 i 5, Esports Cope, bon programa, Joan.
Fins ara, gràcies.
Sintonia de la Linterna, avui amb el Ricard Talben. Ricard, molt bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Comentareu avui, o parlaràs tu, del tema de les cures pal·liatives des d'una vessant diferent, la de les cures pal·liatives pediàtriques, veritat?
Sí, ampliarem aquest tema parlant amb el doctor Sergi Navarro, de Sant Joan de Déu, i també ampliarem el tema de que les dones cada cop tenen el primer fill més tard, buscant les causes sociològiques, amb l'Anna Garriga, que és sociòloga de la Universitat Abat Oliva. I a més, ens atansarem a Lleida, perquè el gran monument del Turó de la Seu Vella celebra aquest diumenge la seva festa major, tot esperant ser nomenat Patrimoni de la Humanitat en els propers anys.
Molt bé, t'escoltem a partir de les 7 de la tarda. Bon programa, Ricard, que vagi bé.
Gràcies, Carles.
Continua ara mateix migdia aquí a la cadena COPE, com sempre, Pilar García Muñiz, Ángel Correas, et segueixen explicant tot el que t'interessa.